A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts del matí. Estàvem parlant d'una frase, que és una de les moltes frases que va deixar en Roman Pérez la setmana passada, però que a nosaltres ens va cridar l'atenció perquè, ara li comentàvem en Roman, és una d'aquelles frases que no tothom, vaja, de dir la pot dir tothom, però amb coneixement de causa no la pot dir tothom. Estem en el temps de família, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Roman la setmana passada deia: els pares han de fer de pares. I és clar, aquesta frase, aquesta comentava mare, la pot dir un pare amb la seva condició, la pot dir un fill en la seva condició, la pot dir algú que no sigui pare però que ha estat fill i que per tant pot parlar de la seva experiència, però està clar que algú que ha parlat amb molts pares i que deixa anar una frase com aquesta, que resulta, i ho dèiem també al principi, pot semblar un pleonasme, deia, una obvietat, com una casa, una frase retòrica, o esclar, que els pares han de fer de pares, sí, molt bé. Però en Roman ho deia en un altre sentit, que era en aquest sentit que també ha cavalcat tant en tantes converses que hem tingut, de marcar límits en alguns moments, marcar, generar frustració. Vaja, fer tot allò que se suposa que s'ha de fer perquè a poc anem madurant i anem evolucionant i anem creixent com a persones.
Efectivament. Diríem que, bueno, que apuntem com a aspectes de la funció, no?, dels pares i de les necessitats de la infància, no?, dels infants, perquè diríem que les èpoques canvien i passen coses diferents, però també hi ha coses que romanen, és a dir, hi ha característiques de la infància que són d'abans, d'ara i de sempre. O de sempre, ara sembla massa dir, no? Però bueno, diríem, en un futur immediat no. I una d'elles és la indefensió i la total dependència que té el nadó, i no només el nadó, no? també l'infant. I això no canvia. I de què depèn? Doncs bàsicament dels seus pares, no?, o de les estructures familiars. I quan apuntem o ressaltem, no?, la importància de que els pares facin de pares, és en aquest sentit, no?, de que quedi, és a dir, així, que la dependència és la de l'infant, no la de l'adult. L'adult no depèn de l'infant. El que faci el pare no depèn del que digui el nen, o del que li agradi o el que no li agradi, o el que li sembli o li deixi de semblar, o del que entengui o deixi entendre.
Ho pots tornar a repetir, perquè segurament aquesta frase encara és més categòrica que la setmana passada, eh? El que ha de fer un pare no depèn del que vulgui o no un nen.
Exactament. És que...
Apunto, ho ha de tenir en compte
fantàsticament, i escoltar-ho i comprendre-ho, i així tot, haurà de mantenir, diríem, aquesta diferència, perquè diríem, si no...
Està perdut.
Clar, si no, resulta que l'infant ja no depèn de l'adult, no? Ja depèn de si mateix. Diu, clar, què ha de fer un de 3 o de 5 o de 8? És que és molt curiós, per exemple, es veu molt amb els adolescents. Els adolescents els hi posen límits i s'enfaden un munt, s'enfaden, rondinen, però es tranquil·litzen. També acaben reconeixent que ja està bé, ja els està bé, ja els hi convé. I els hi dona certa tranquil·litat, de dir, bueno, menys mal que no mano jo, perquè com mani jo, tremola.
En algun moment ho pensen, encara que molts pares i mares puguin creure, sí, en Roman està dient això, però el meu fill o la meva filla a casa meva, no sé si en algun moment pensa que aquestes reflexions o aquests advertiments que li deixem en veu alta li serveixen d'alguna cosa.
Et sorprendries de les converses, sí?, que tenen els adolescents, per exemple, quan estem amb altres adults o no sé què, i diuen, però textual, és a dir, home, els meus pares a mi em deixen fer molt, però em posen un límit i jo hi ha coses que no puc fer i ja em sembla bé.
D'acord, doncs ens posem en la segona part de la frase de la setmana passada. Roman deia, els pares han de fer de pares i els fills necessiten referents.
Sí. Efectivament, les referències, no?, d'un adult, Les referències que no són, són, diríem, com si fos els punts cardinals, no? que ordenen, que situen, no? Per saber on està, per saber què vol dir ser un infant, no? Per saber què vol dir ser un fill, que els fills no fan segons quines coses ni entren en segons quines altres. És a dir, per venir a dir que hi ha una diferència que no és esborrable. Hi ha una diferència que és estructural i és estructurant, que ha d'estructurar i ha de construir la infància, la vida de l'infant. Per exemple,
mentre hi hagi aquesta necessitat, els pares no han de patir per si alguna decisió que prenguin pot arribar a frustrar tant el nen o la nena que s'enfadi amb ells i que diguin, ara no vull jo passar un mal moment. Mentre hi hagi aquesta, mentre que de petits tinguem aquesta necessitat de tenir un referent, que ningú no pateixi, perquè continuarem anant a buscar els pares sempre, encara que els pares ens diguin, no, avui no faràs això, demà no faràs allò, farem això perquè crec que és el... Sí. Sempre es mantindrà, que ningú pateixi per allò, és que ho frustrarem a la criatura. O ens naixerà, ens creixerà frustrat. No.
És que, a veure, la frustració és un component, és una de les parts, però també, per exemple, inclou la contenció, no? És a dir, i la protecció. També són la protecció de les limitacions i de les prohibicions parentals, també estan en el mateix pack. No és que unes siguin frustrants i altres siguin protectores. Quan el pare li diu no pots anar per la bici per la muntanya amb 5 anys sol i sense casc, no pots. Per què? Si jo, si el Pepito, si tal, si el tiet em diu, ja, però no pots. Bueno, direm que en el no hi ha protecció i hi ha molt de carinyo, molta estimació. No? Si no, sembla que si li dius sí, ves per la muntanya i a més et ficaré un motor de 50 centímetres cúbics, te l'estimes molt. Escolta, més.
Doncs hi ha molt de carinyo en el no, perquè exposes aquesta frase que d'alguna manera representa un context actual que en Roman ha comentat sempre, que marca molt els pares. Als pares els està costant molt ara dir que no a les coses. Dir que no als fills.
Fa l'efecte que sí.
Ho has dit més d'una ocasió i més d'una altra, i en canvi ens dius, no patiu, que dins del no hi ha molta estimació també.
Sí.
Però en canvi sembla que no és percebut d'aquesta manera.
Però perquè justament la pretensió, és a dir, és d'igualar les qüestions. Si tu a un amic li fas un favor i li estàs dient una cosa, t'ho agrairà, no t'ho tirarà encara, home, ho entendrà, i els fills no entenen, ho entenen el que entenen, però diríem, no, sembla com si la comprensió del fill hagués de ser el plàcet, no, el vistiplau, el que fan els pares. Aleshores, què és aquesta
és
necessitat de
vistiplau?
És lògic
que els pares ho pensin, no? Però jo no, dir, mira, hem
no
dit...
Sé
dir-te. No?
No sé fins a quin punt té molta lògica, no sé, i el mestre que li hauria de preguntar si vol fer cursiva o impremta la lletra i què li sembla i si no li agrada, i els nanos ho diuen, a mi aquesta lletra no m'agrada.
Però vull dir, és lògic que els pares se sentin mínimament, no sé si dir, reconfortats o satisfets, si és que el fill o la filla, diguem-ne, accepta.
Vale, d'acord, però
de dir, doncs mira, fixa't. No hi ha hagut un drama diari, sinó que les coses van, perquè costa dir que no, perquè se sap obertament que hi haurà cacau, si es diu que no, que hi haurà merder, que hi haurà discutida, que hi haurà plors, que hi haurà...
És bastant probable.
Que hi haurà rebequeria, diguem-ne, durant una bona estona,
sí.
I els mals moments, qui els vol?
A veure, però mira si, a veure si crec que amb això també contesto, si una altra característica de la nostra època no és justament una societat com molt narcisista i individualista. És que a mi no m'agrada tenir discussions. És que a mi no m'agrada que plori.
És cert que és una frase que es diu molt aquesta, que no m'agraden les discussions, no m'agrada passar-ho malament, si es vol dir d'aquesta manera.
No m'agrada
passar-ho
malament. No m'agrada veure-la així.
No és una mala frase, no?
A veure, el problema és això, és la guia...
D'acord.
I la brújula que orienta les intervencions del pare.
A l'especialista tampoc no li agrada que la gent pateixi.
No, hombre, a veure, el que és més, aquest especialista es dedica
justament
a alleujar el patiment.
El patiment.
No?
Però el que no es pot plantejar és una vida a partir de la negació d'aquells moments en què...
A veure, el que no es pot pensar... A veure, el que, qui t'estima et farà mal. És com dir que no estimaré perquè, clar, igual algun dia ja no m'estimes tant o... A veure, forma el patiment...
Amb matisos, suposo, d'això de qui t'estima et farà mal?
Jo crec que no hi ha matisos. L'amor fa mal. Inevitablement, perquè és massa, perquè és massa poc, perquè no correspon, perquè s'acaba, perquè canvia, perquè fa por. Soc tan feliç
que
estic mort de por.
D'acord.
De perdre
aquests moments de felicitat.
Hi ha gent que no la pot ni veure, la felicitat, de por que té, de que si la veu i la reconeix se li escapi d'entre les mans.
No és filosofia, això, és veritat.
Això no és filosofia, no, efectivament.
És a dir, hi ha persones que tenen por de perdre aquesta vida feliç, per dir-ho així.
Sí.
Feta a partir del que sigui.
Por de perdre i la vivència d'amenaça. Fixa't que justament de la nostra època un dels mals més habituals és l'angoixa i els terrors. Estan en primera plana i no només dels adults, també dels infants. És a dir, que sí que i forma part, és a dir, som éssers amb por. Tenim moltes pors i les nostres pors ens han ajudat moltíssim a fer coses, a no fer coses. Fixa't, una cosa...
Clar, és que t'ho dirà bé, és que per ser feliç també s'ha de treballar una mica, no?
Oh, i tant, molt.
Sí. Perquè que deies, doncs bé, els pares i els... Tothom vol ser feliç, però cadascú ha de treballar una mica per ajudar que l'altre ho pugui ser.
D'acord, fantàstic. Aquí ve també el del fet de pares, no? És a dir, que no és en l'immediat una altra mesura, així, mal sí. dels nostres temps. La immediatesa, tot és ja, no? Que el nen estigui feliç ja, pues no, s'ha de treballar, com dius tu, és perquè aquest nano sigui feliç, necessitarà nous límits, i perquè això el contindrà, li donarà, es sentirà protegit, et sentirà que algú està per sobre d'ell, en el bon sentit de la paraula, com a protecció, com a estimació. D'altra manera, serà molt... I això li procurarà felicitat, no sé si immediatament, però sí
però
que és
un dia o altre.
Exactament. És anar construint una construcció, això, solvent, no en l'immediat, sinó justament com a esperança de futur, com a transformació, com a fonament per coses que s'aniran després assentant, no?, i creixent.
Que això, els pares diran, home, volem que el nen o la nena sigui feliç.
Sí. Això estaria molt bé. Diríem, aquesta és una qüestió que hauria de o sigui, que esperem o que és esperable en uns pares, no?, que vulguin la felicitat del seu fill. I la pròpia.
Després ja hi hauria totes les derivades de què és això i com...
Efectivament. S'hauria de definir.
Però vaja, diguem-ne un estat de benestar.
Clar. Tornem.
Tornem-hi.
El problema és que...
El benestar.
Clar, que l'estat del benestar... no sé, és tant com dir que ens mengem avui no tot aquest mes. Diu, perquè avui estarem fantàstic. Diu, sí, avui estarem fantàstic, però demà i demà passat passarem molta gana. I no té cap sentit. És a dir, que el benestar no és una cosa constant. No és el benestar permanent.
Que és molt... Ni la felicitat permanent.
Ni la felicitat
ni l'alegria permanent.
Exactament.
Ni la tristesa permanent.
Tal qual. Fixa't, un altre mal dels nostres temps. No es pot estar trist. No, això no, mai de la vida. Per què no? Estic trist. No estiguis trist. No, sí, està trist. Els nanos són fantàstics. Parlant de la tristesa, són uns poetes. Diuen unes coses. I si la sent i no passa res, perquè el nano... Clar, el problema és que... El problema, la circumstància és que el que diu el nano l'escolta l'adult. Aleshores, així com el nen necessita de l'adult per donar, entendre més bé el que li passa. De vegades l'adult li costa molt d'entendre el que li passa al nen perquè ho passa pel sedàs o per la lectura adulta. Uh-huh. Ho està trist. Uf, I això quan li durarà? Pues no li dura el que un adult. Ni transita de la manera de l'adult. Està trist i al cap de 5 minuts passa no sé qui, surt a fora, comença a jugar a pilota i ja no està trist. Està encantat de la vida i està rient i saltant. I l'adult acaba dient, i jo que estava tot preocupat...
Què és aquesta tristesa?
Exactament.
Que s'acaba traviant.
Exactament. Perquè tenim tendència com a lo estàtic, no? Com si està trist, es quedarà trist.
Trist.
I la dinàmica infantil és molt accelerada, és ràpida, és molt canviant, es transforma, és molt, molt influenciable en tots els sentits. En tots els sentits. I ja va bé. Ara, el que no, diríem, es pot esperar és que sigui com la de l'adult, eh? Perquè això segur que no. Sento.
Però no passa res. Seria més preocupant una tristesa d'uns quants dies.
Bueno, seria preocupant perquè, diríem, el que no és, és indiferent. El que no és, o sigui, és, ha de ser ocupant. O sigui, els pares s'han d'ocupar de saber, o sigui, què està passant, de què ve aquesta tristesa. Si té fonament, pues serà que lo sabeu, que estigui trist. Si l'han marxat tres amics a no sé on, si la iaia està
que estigui trist en el sentit que ho ha de pair. Clar. Com els adults han de pair també tantes coses.
Efectivament, sí, però el que passa és que moltes vegades als pares els hi costa de pair el patiment o els estats, diríem, de ser patiment en el nen.
Té lògica, no?
Té lògica, però aquesta lògica no pot ser la que regeixi, perquè si no és una lògica narcisista. És que a mi em fa tal de mal que aleshores li fico un tap a la boca o perquè no m'ho digui, o me'l porto a PortAventura una setmana perquè estigui tot el dia...
És narcisista, si els pares poden dir, Roman, és que no hi puc fer res, mira, em fa patir veure'l així.
Doncs, guaita, però la qüestió és, si això, a qui beneficia?
No de beneficiar segurament a ningú.
A l'adult, que deixarà de patir. Però l'infant, no. Això és fer de pares. No, si fer de pares és fer el que et dona, o sigui, fer el que et dona gust i no fer el que et fa patir, escolta, seria una bicoca, dius, fenomenal, jo vull ser pare. I per sempre. Doncs pues no, és a dir, també correspon fer coses que no fan gràcia, que dolen.
Dona una certa sensació que demanes una distància, en alguns casos, una mica de distància emocional per poder gestionar situacions que demanen que els pares actuïn d'una determinada manera, encara que vegin el fill o la filla, doncs home, patir malament, que no s'afectin per això a l'hora de decidir.
A veure, el que demana això és la infància, diríem, no? I els vincles, que és una diferència. Te'n recordes que dèiem també el dia passat la tendència a esborrar les diferències. O sigui, el nen pateix, jo pateixo. Però com, estem iguals? És la mateixa situació? Pues hauríem de pensar que no, o més valdria que no. Que justament un nen que pateix necessita un pare i una mare que pugui estar allà d'una manera, per exemple, donant... carta de naturalitat aquesta tristor, de poder dir-li, home, clar, aquesta és trist, és que és trist això, ja anirà passant, però ara per ara, home, és que fixa't, a mi també em passa, o és a dir, de normalitzar aquest estat d'ànim, que el pare per dintre això li remogui, li faci molta pena, segur, no és que s'hagi d'insensibilitzar.
Ho dic perquè això és un exercici difícil, suposo,
però els pares...
interioritzar allò de dir, molt bé, jo haig d'exercir un paper encara que senti el que sento.
Mira, si ara em ve al cap, l'adolescent, jo em deia l'adolescent, és com, pare, no, de cap manera vol que em posi la racada, diu que això és cani i no sé què i tal, i bueno, ja està el pobre lluitant, i aquest pare pues, li tocarà això, en algun moment haurà d'acceptar que per més cani que li sembli i per poc que vulgui que el seu fill porti la recada, si el fill vol portar la recada, l'acabarà portant, i ell s'haurà d'empassar. És igual, amb 14 no, amb 16 no, doncs li vindrà amb 18, i amb 18 no li vindrà una recada, li vindrà un degoteig de recades per tot arreu, més piercings, més... per compensar tot el que ha esperat aquest noi. És a dir, no vull dir que sempre s'hagi de fer el que... Però que diríem que toca acceptar coses que no agraden, que són... Bueno, per això el pare és un adult, no? Que si no, s'infantilitza, si només vol fer protegir-se, és a dir, que de vegades justament hi ha una sobreprotecció que té a veure amb això, amb protegir-se el propi pare davant d'algunes situacions. Però els infants necessiten experimentar, i experimentar-ho tot, també la tristor, perquè i plorar, per exemple, si els nens ploren, cada dia, si fa falta, si s'han fet mal, ploren, si estan tristos, ploren, si estan decebuts, ploren, si no tenen el que volen, ploren.
Torno a fer aquell incís, però sí que és cert que pots parlar amb algun pare o amb alguna mare i dir, és que a mi quan es posa així, mira, a mi em trenca el cor, què vols que et digui ara?
Sí, no, clar que trenca el cor.
Què vols que faci jo ara si em deixa desmuntat a mi aquest plom? Com
bueno, però fixa't, o sigui, pues aquest nen necessitarà una mare muntada, no desmuntada. Haurà de veure com es munta per poder justament respondre a la necessitat que té aquell infant. Que si la mare no està muntada, a qui apel·larà? Amb qui es recolzarà? Qui li dirà alguna cosa? No en el sentit de no passa el que passa, que és justament el que més... I també tenim una època de molta negació, sobretot dels afectes. Si passa, si estàs trist, ara no estaràs sempre trist, o avui com estàs tan trist, escolta, potser farem, no sé... que sé jo, massa pa,
sí, farem, sí, el que és igual, no, que sigui.
Panellets, avui la tarda per berenar, que això ja veuràs, amb la panxeta plena estaràs més content. És a dir, no dramatitza, perquè si no, justament l'adult, si té tant de mal, dramatitza, i hipertrofia, no? fa molt més gros, el que amplifica el que passa, és a dir, és el mal del nen més multiplicat pel mal de la mare o del pare. Aleshores,
bueno, llavors això... arriba un tercer a casa, sigui qui sigui, i es troba el quadre plàstic, no? D'un moment d'aquells de tensió que veure com el...
Bueno, pot ser de temps, però normalment la tristesa no és molt tensa.
No?
No, és més aviat laxa, no?
Deixa tothom...
Clar, més down, no? Una mica contaigut, aplatanat, efectivament. Què és el que passa? Un recurs habitual és l'enfado. I això sí que no, això és tens, i això no aplatant, al revés. És intentar, no sé, sí, però és una forma de tapar. L'enfado ve a cobrir l'insuportabilitat de la tristor.
Del moment.
Sí. Aleshores, m'estimo més enfadar-me. I com és que et poses així? Però que no, si això no té cap importància, si no passa res.
Que no està trist.
Clar. O que no donar-li, diríem, rellevància o solvència a l'afecte que mostra.
És complex això, perquè és més fàcil consolar un trist que no un enfadat.
Jo diríem que... no sé si consolar un trist... Bueno, se'l pot acompanyar. Se'l pot,
consolar, entén-me.
Sí. Que un enfadat. Home, l'enfadat...
Serà més fàcil per tu consolar-me si estic trist que no si t'engego la merda. Parlant en plat.
Per quin consol vol l'enfadat? Vol consol o no?
Vull dir que revertir la situació.
Ah, revertir, d'acord.
Entens?
Bueno, sí, normalment les situacions...
Tu pots entendre, mira, em parla així perquè està enfadat. Sí, però ja t'ho he dit, ja t'ho he deixat anar, no? Aleshores, diguem-ne que són situacions que suposo que demanen o exigeixen...
Però fixa't, la tristor dintre de determinats marges sol ser receptiva a la paraula i a la presència de l'altre, no? L'enuig no tant.
No.
No, és que és més això, és més disruptiu, és més...
Torna un altre moment.
Sí, vés-te'n a pastar fang, és a dir, que no, justament és com si s'allunyés una mica de la part de l'estimació que l'hauria de refrenar. No, de vegades et diuen, no, com estava enfadat? I jo, escolta, dius estava enfadat com si fos un argument fantàstic. No? Dius, escolta, això no és cap argument, t'has enfadat, pues, igualment no pots dir aquestes coses no. No, però que jo estava molt enfadat. És igual, no justifica.
Per tant, hi ha una part en la funció dels pares que no és maca de pair,
Efectivament, hi ha unes quantes que no.
Unes quantes que no són maques de pell.
Clar, perquè tu moltes vegades parlaves d'això, del sacrifici, no, dels pares. Pues aquí tens, això és part del sacrifici. No, és on te lo propi.
Que no cal que ningú s'espanti amb la paraula, eh?
No, és una bona paraula.
Sacrifici en el sentit d'esforç.
En el sentit de no tenir la mirada posada en el propi melic per atendre més a lo que necessita el nano. Aquests nivells, perquè després per l'altra banda tenim la posició una mica oposada, que és donar-li tot perquè com ho vol, com ho demana, com i tampoc. Però també un altre cop, aquí diríem, aquí es fan sacrificis a l'econòmic, i uns esforços consumistes que es fan per l'infant que no es fan per pràcticament per res més. Que dius, per què? Per què? Si no cal, clar que no cal. Si els infants entenen molt bé. A veure, o si cal serà perquè l'adult vol. No perquè l'infant ho digui, és que tornem a ser, és que m'ho ha demanat molt. Ja. I si vol conduir el cotxe, què faràs? Posaràs davant del volant? Aquesta és l'altra qüestió, que mai és diluïble o renunciable la responsabilitat de l'adult. Sempre la té. No és que ell volia, diu, ja, però tu li has donat, no? Uh-huh. Doncs ja està. No, efectivament que l'infant té una responsabilitat i una participació.
El nen se'l pot excusar, a l'adult no.
Clar, a l'adult no. Mira, és una cosa, salvant molt les distàncies, per exemple, en escenes de seducció entre nens i adults. És que el nen diu, ja, el nen faria el que fos, però com hi ha un adult, és l'adult qui té la responsabilitat de que allà no passi res del que no ha de passar. Perquè el que sap com funciona el món i com han d'anar les coses i quina significació tenen és l'adult. El nen no la sap. El nen està intentant saber. I justament, si en una escena, per exemple, de seducció, li diu, xut, 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 això no. No, és que jo... No, això no es fa. No, no pot ser. Doncs s'entera i sap. Però si se li permet, ja no s'entera.
3:15, divendres que ve, seguim aquest fil, que ja ho veuen que no és fàcil d'ensinistrar-se per controlar determinades situacions que des d'un punt de vista emocional són difícils també d'abordar. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrevits, número 16, Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.